Són les 11, el 10 d'abril li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Menys d'una hora perquè acabi el dia i poc més de 3 hores per a l'amaratge de la nau Orion al Pacífic. Quan aquesta missió Artemis es va enlairar, vam parlar amb Salvador Ribas, el director del Parc Astronòmic del Montsec. Vam trobar tan interessant el que ens va explicar que avui nosaltres també volem tancar la missió amb ell. Li preguntarem per la dificultat de la fase que ha començat d'entrada a la Terra i també si n'hem fet un gramassa o si realment estem parlant d'una missió històrica. Els divendres és el dia que arriben les estrenes cinematogràfiques a les cartelleres, als cinemes de tot el país. I avui hi ha una pel·lícula molt destacable, una pel·lícula catalana, La bona filla, directora i guionista d'aquí, que seran al Catalunya Nit d'aquí una estona en directe, perquè els divendres també és aquell dia que agafem persones de l'àmbit de la cultura i els demanem que ens facin alguna proposta cultural i que ens destaquin alguna notícia d'aquesta setmana. Tenim aquests dies molta gent mirant amunt a través de pantalles per aquesta missió Artemis i el nostre oient misteriós d'avui, que ja el tenim aquí a primera fila, és una persona que se'n fa un tip de buscar naus, però no espacials, sinó avions. No sé si sabeu què és un spotter. Doncs bé, tenim el president de l'Associació d'Spotters de Barcelona al Prat, és Joan Carles Lacruz. Són aquestes persones que van amb les seves càmeres a intentar caçar el moment en què a terra no s'enlairen avions a l'aeroport. Parlarem amb ell abans d'acabar el dia. Doncs som-hi, que ens queden 57 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per començar aquesta última hora amb garanties, volem escoltar les veus que han marcat fins ara el 10 d'abril. És una selecció amb el segell d'ell, del Marc Güell.
No one has ever.
Ningú ha fet volar aquesta nau de tornada a la Terra. Vam fer un test sense tripulació i per això estem assumint un risc enorme. Pensem que hem fet les matemàtiques correctament, però entraran a una velocitat a l'atmosfera amb el doble d'energia de la que jo vaig tenir tornant de l'òrbita terrestre. Hi ha molta escalfor per dissipar.
Avui heu fet història i heu fet que tota Amèrica estigui orgullosa de vosaltres. Increïblement orgullosa. Darrerament tenim moltes coses per estar-ne orgullosos. Però això no hi ha res com el que esteu fent, circulant al voltant de la Lluna per primera vegada en més de mig segle.
És un missatge també positiu per la humanitat, que ens puguem interessar per temes com l'exploració, com la ciència, com el descobrir, com aquesta inquietud que ja portem com éssers humans dins nostre, i que aquests quatre astronautes jo crec que ho han palès molt, no? Ens han explicat la diversitat de cultures, de persones que vivim en aquest petit punt blau i pàl·lid que deia Carl Sagan, que és la Terra.
Crec que serà positiu, ja ho veurem. Com va dir el president dels Estats Units, si els iranians estan disposats a negociar de bona fe, nosaltres, sens dubte, estem disposats a donar-los la mà. Si intenten enganyar-nos, veuran que l'equip negociador no és gaire receptiu.
S'ha arribat a un alto el foc temporal, però ara cal el més difícil, un alto el foc permanent, i això s'ha de fer a través d'aquestes negociacions.
Per Per tant, avui he ordenat que retirin els representants d'Espanya del centre de coordinació a Kiryat Gat, després que Espanya hagi optat repetidament per oposar-se a Israel. Els qui ataquen l'estat d'Israel, en lloc d'enfrontar-se a règims terroristes, no seran els nostres socis en la configuració del futur de la regió.
No permitamos una nueva Gaza en el Líbano. Nosotros estamos listos para avanzar hacia un ejército europeo común, no en 10 años, no en 2 años, sino ya, mañana mismo.
És una evidència palmària que aquest moment no és un moment ni d'un mes, ni de 4, ni d'un any, ni de 4 anys. És un moment en el qual nosaltres haurem de ser capaços de generar doncs, aquests elements de defensa per a Espanya, per a Catalunya, per a Europa.
Vull un canvi de règim, vull un món millor, vull una Hongria millor, on hi hagi acceptació i on no em menystinguin pel carrer. La gent em menysté per la meva opinió política. No em puc casar, no puc tenir fills.
Més vaixells i encara més persones. Estem parlant de 70 embarcacions. A més, comptarem també amb la participació d'Open Arms i Greenpeace que s'han sumat a aquesta missió i que sortiran des del port de Barcelona. I seran més de 1.000 persones de 70 delegacions.
La llei no parla de telèfons mòbils que estiguin en una botiga sense activar. Però els que estan activats, sigui el que sigui el valor del mòbil, un delicte menys greu. Tenint en compte que té moltes coses confidencials, una agenda, té una sèrie de... un valor diferent a qualsevol altre objecte.
Sí. Un follón, no?
És un follón.
Nosaltres estem buscant follón des de fa 25 anys i avui, doncs, esperem trobar-lo.
Sí. No, a més, clar, d'entrada ja agafes les cançons més canyón, o sigui, no... De tots els... que són 6 discos, no? Al final, doncs, clar, agafes el hit del hit, no? I, clar, hi haurà... hay peso ahí en el escenario.
No hi ha ningú a la transmissió que apareixi pel descens. El Girona empata al Bernabéu. El Madrid no l'ha pogut guanyar en cap dels dos partits d'aquesta temporada. Avui al Bernabéu, Madrid 1, Girona 1.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Són les 11:07, aquest és el som directe que ens arriba de la transmissió que la NASA està fent de la missió Artemis 2, que a les 2:07, per tant, d'aquí 3 hores exactes, hauria d'amarar, arribar al destí d'aquesta missió. Serà el retorn de la càpsula Orion, que arribarà a l'atmosfera a una gran velocitat, a 40.000 km per hora, se'ns fa difícil d'imaginar. I què és el que haurà de passar després perquè acabi arribant al mar amb uns paracaigudes a només, i posem-hi cometes, 32 km per hora. Quan es van enlairar vam parlar amb ell i ara que retornen ho volem tornar a fer. També tanquem nosaltres la missió saludant el Salvador Ribas, que és director del Parc Astronòmic del Montsec. Salvador, bona nit.
Hola, bona nit.
Hem saludat a la primera hora del Catalunya Nit els vostres companys del Parc Astronòmic de Prades, que estaven en plena celebració amb Nutella inclosa. No sé si vosaltres aquí també ho esteu seguint fort, això.
Bé, nosaltres doncs, ho seguim doncs, amb l'actualitat a través doncs, dels panells d'informació doncs, de NASA i a través de la informació del canal oficial, com hi comentaves. I, evidentment, portem molts dies parlant de la Lluna a totes les nostres visites, a totes les nostres activitats, perquè realment doncs, hi ha moltíssim interès, ha esperat un nou interès pel nostre satèl·lit, i doncs, això ho notem en les visites. Hem tingut una Setmana Santa espectacular de públic aquí al Montsec i doncs, ho hem notat molt, que hi havia molt interès en saber de què anava això de l'Artemis.
Doncs segurament que està creixent l'afició amb missions com aquesta. Escolta, ara donava aquestes dades, 40.000 km per hora que s'arriba a l'atmosfera i després una reducció fins als 32. Fins a quin punt és crítica l'entrada de nou a la Terra i aquest amaratge? És complicat?
és complicat, és un dels punts més delicats doncs, de la missió, si no és el que més. Podríem dir que hi ha dos punts especialment crítics en tota missió a l'espai. Un és l'enlairament, perquè hi ha molts elements que entren en joc i pot fallar qualsevol cosa, per entendre'ns. I un moment doncs, especialment crític, que és la reentrada. Durant l'enlairament hi ha pla B, hi ha el pla d'ejectar els astronautes, d'avortar l'enlairament, però a la reentrada no hi ha alternativa. Ells fa aproximadament un parell d'hores, ja fa gairebé 3 hores, un parell d'hores doncs, han fet l'última encesa de l'últim combustible que quedava doncs, en els projectors que porten doncs, per fer petits moviments, per petites reorientacions. Han tret ja tot el combustible, per tant, no li queda combustible per fer cap maniobra a la càpsula Orion, de manera que el camí està traçat i el camí apunta doncs, cap a davant de les costes de San Diego. No hi ha alternativa, han d'entrar, i en aquest moment doncs, és per això doncs, no hi ha una opció de modificar-ho, no hi ha una manera d'avortar la reentrada, no, la reentrada s'ha de produir, i és un moment molt extrem perquè depèn tot doncs, d'aquest escut tèrmic que porten doncs, aquesta tota càpsula que entra doncs, amb astronautes doncs, a la Terra, porta aquest escut tèrmic, i el que passa que en aquest cas, la missió Orion, com hem estat parlant aquests dies, la càpsula Orion, perdó, com hem estat parlant aquests dies, és molt més gran que el que s'ha fet servir fins ara doncs, amb les missions Apollo, era molt més petit el mòdul doncs, d'habitabilitat dels astronautes, i això fa que el ser més gran sigui més complicat fer un escut de protecció sense cap mena de fissura, sense cap imperfecció. Ha d'aguantar 3.000 graus aproximadament de temperatura, perquè quan entra, com has comentat, entra 40.000 km per hora, després es comença a frenar amb l'aire de les capes altes de l'atmosfera, i aquesta fricció el que fa és que aquesta reducció de l'energia s'allibera en calor i fa aquesta bola de foc. I amb la bola de foc, doncs, a l'escut tèrmic l'ha de resistir i ha de resistir durant uns 12-13 minuts, doncs, potser una miqueta menys, 6 minuts són els més crítics, doncs ha de resistir aquests 3.000 graus de temperatura. Són uns 13 minuts de caiguda, però n'hi ha 6 que són terribles, per entendre'ns. Són en situació molt extrema.
Clar. A dintre suposo que ells deuen notar allò que de cop es frena molt, no? Suposo que pels mateix cos humà tot això deu ser una pressió molt forta.
Sí. Ells van, evidentment, doncs, igual que en l'enlairament, noten una forta acceleració, en aquest cas noten una forta acceleració de frenada, una desacceleració, per això ells doncs, ja se situen doncs, a les seves posicions, doncs, lligats doncs, amb els cinturons de seguretat, doncs, aquests complexes que porten doncs, a la càpsula perquè no pateixin cap sotrac, i, evidentment, doncs, tots els astronautes expliquen que a la reentrada noten molt sotrac, es nota molt de moviment. L'enlairament és potser més una empenta, no?, que tira cap avall perquè el coet se'n va cap amunt, no?, que notes aquesta pressió. En el canvi, la reentrada és com una miqueta més caòtica, la sensació que expliquen els astronautes doncs, de que és un moviment molt més violent, molt més brusc, o sigui, com més imprevisible, perquè realment la sensació, doncs clar, ha de ser molt més agressiva perquè és una caiguda i s'està frenant a pes, no?, per dir-ho d'alguna forma. I després, clar, hi ha els sotracs de cada desplegament de paracaigudes. Hi ha diversos unitats de paracaigudes que s'han desplegant, fins a 11 paracaigudes s'ha parlat doncs, que es desplegaran, i cada cop que et desplega un, doncs, igual que quan es llencen els paracaigudistes, doncs, els fa una estrabada cap amunt, doncs, cada cop serà una estrabada cap amunt de la nau per anar-la frenant fins que arribi doncs, això, a uns 30 km per hora, caigui, doncs, podríem dir que plàcidament, a 30 km per hora és força velocitat, no? Doncs, o sigui, a moltes ciutats és el límit de velocitat dels cotxes per dintre els nuclis urbans, no? 30 km per hora, doncs en sí, aquesta sí. Velocitat, doncs és com ells cauran en l'aigua i doncs hi ha unes balisses de senyalització i els aniran rastrejant en tot moment i doncs els aniran a buscar doncs, amb uns equips especials per aigua doncs, que els aniran a muntar una mena de barca davant perquè puguin sortir i puguin retirar-los amb ells i després més tard retiraran la càpsula Orion que anirà dintre de la bodega de càrrega doncs d'aquest buc militar que els anirà a assistir. Normalment els l'aixecaven i la pujaven, però com que pesa tant és molt més gran del que estàvem acostumats, aquesta no la poden pujar, diguem-ne, dalt del vaixell, sinó que la entren, allà on entrarien els vehicles amfibis, l'entren a dintre i li quedarà allí tancada de tornada cap a terra. I ells seran traslladats amb helicòpter cap a terra més ràpidament que no pas el que anirà doncs, la càpsula un cop ja buida.
Clar, abans parlant amb el corresponsal a Washington, amb l'Oriol Serra, m'he fixat amb l'expressió que ha fet servir de splashdown, això d'arribar al mar. Clar, suposo que si ho fan així és perquè no hi ha una altra manera o que és la menys arriscada, o deuen tenir els seus motius, però pels
és
que...
És la menys arriscada. Clar, és la menys arriscada, encara que sembli estrany, és la menys arriscada, perquè antigament, potser recordem les imatges del transbordador espacial, del Challenger que va petar, del Columbia que també va tindre accident, però va haver-hi molts altres, l'Endeavour, l'Atlantis, el Discovery, aterraven com una mena d'avió. Però també havien de patir aquesta reentrada, i el que passa que després, doncs, com un planejador, el pilotaven fins a la pista d'aterratge perquè la nau s'havia de reutilitzar.
Clar.
Això, doncs, era interessant des del punt de vista de que era econòmic el reutilitzar la nau, però també la nau es anava deteriorant amb el pas del temps perquè anava patint aquests xocs tèrmics, no? I, per tant, calia fer reparacions. I quan van canviar de concepte, doncs, amb aquest projecte Artemis, ja van pensar, doncs, que no calia fer un mòdul que fos tan reutilitzable perquè això et comportava uns certs riscos, no? Llavors es va anar a la visió més clàssica, que és la que va fer servir, per exemple, sempre la Unió Soviètica i després Rússia, que és caure a pes. Ells ho feien al mig de les estepes de l'antiga Unió Soviètica, allí queien i rodaven amb una mena d'inflables per fer de coixí. Els americans sempre van optar per la caiguda al mar davant de la del Pacífic, normalment, perquè hi ha molt espai, podríem dir, és molt segur, encara que hi hagi una certa imprecisió al moment d'entrada, doncs si es desvia 100 metres aquí, 100 metres allà, no passa res perquè no hi ha cap risc d'impacte amb res, i com que els anem monitoritzant, doncs ja hi ha una zona, hi ha una franja de major probabilitat de caiguda, i doncs allí estan esperant doncs, els equips de terra, que en aquest cas són equips de mar, per esperar-los per anar-los a buscar de seguida.
Clar, sí, perquè ja imagino que tot això és molt complicat perquè són capaços de fer tantes coses que ja tant per tant dius, ostres, tal com s'enlairen, podrien tornar allò conduint-ho i deixant-ho anar més fàcil, però...
Sí, que semblaria molt... que sí, però el moment crític de la reentrada el patirien igual, perquè s'haurien d'entrar de la mateixa manera amb la fricció i tot això, i al final NASA va decidir que aquest projecte el feia doncs, amb caiguda, diguéssim, lliure, i no amb caiguda pilotada doncs, per arribar fins a una base, que jo crec que era molt bonic, veure aterrar doncs, el transbordador, perquè era com si veiessis aterrar un avió una mica més petit, i era com tenir aquest encant de dir, bueno, ara han arribat, i per tant aquest sistema tornarà a ser revisat i tornarà a estar operatiu d'aquí uns mesos per tornar a volar. No? Jo crec que tenia un encant especial el transbordador, que això doncs, és una miqueta més a lo bruto, però és en general molt més segur, i la història així ho diu, que doncs, és més segur això que no passa al transbordador, però el risc zero no existeix en res. Per tant, doncs, a les 2 de la matinada doncs, veurem doncs, com acaba això i veurem doncs, si tots els paràmetres s'han controlat correctament, totes les proves han sigut correctes i és un èxit rotund la missió, o si ens exposem davant d'una crisi molt important si això no surt correctament.
Sí, perquè poden passar les dues coses.
És caixa o faixa, no hi ha terme mig. Que o entren i és un èxit, o els perdem i és un desastre.
Déu-n'hi-do. Per acabar, i aquesta ja és molt, molt breu, fa dies que tothom utilitza aquest qualificatiu, que jo l'informatiu intento gairebé no fer-lo servir mai, o gairebé mai, que és d'històric, missió històrica. Si agafem allò, ens posem a repassar el que havíem estudiat o el que hem llegit de dir Sputnik, Laika, Gagarin, Armstrong, tots aquests grans noms de la història de l'exploració espacial, l'Artemis o Orion, li posaries tu també en aquesta llista?
Probablement doncs, el terme històric, com tu has dit molt bé, doncs s'utilitza molt fàcilment, massa de lleugera moltes vegades, i fem que qualsevol cosa sigui històrica. A veure, tècnicament tot és històric, no?, perquè ha succeït, no? Però jo crec que estem en una missió que és d'impàs, però la singularitat és que ha implicat doncs, aquest retorn, d'alguna manera, físic d'astronautes a l'entorn de la Lluna. Això fa que sigui important. La història la posarà al seu lloc. Segurament ho deien els propis astronautes, deia la Cristina Koch l'altre dia, que deien, espero que aquesta missió s'oblidi, perquè les que vinguin després seran molt més històriques, perquè si tornem a posar els peus de la Lluna, si fem una base a la Lluna, serà molt més històric que el que hagi pogut fer Artemis 2, però clar, en aquests moments és un pas important, és una tornada doncs, en aquesta visió doncs, d'exploració espacial, i per això doncs, el qualificatiu s'està utilitzant, però probablement l'hauríem de contenir una miqueta a esperar a quan tornem a posar els peus a la Lluna.
Doncs de moment ens esperem per tots nosaltres. Aquest és un món molt, molt complicat i s'agraeix molt quan hi ha persones com el Salvador Ribas, director del Parc Astronòmic del Montsec, que el sap explicar amb aquesta claredat. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat del primer a l'últim dia en aquesta missió. Una abraçada, Salvador.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
Je veux partir sur la lune.
Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Doncs arribem gairebé a les 11:20 i avui en David Guzmán ens vol parlar de per què la intel·ligència artificial podria no ser la millor consellera.
Hisenda ha recomanat als contribuents que no consulti la intel·ligència artificial a l'hora de fer la declaració. Diu que les respostes poden ser inexactes o que hi ha detalls en la manera de tributar que no tindrien en compte. Fins a quin punt devem tenir normalitzada la IA que la mateixa agència tributària ha d'alertar contra l'ús indiscriminat de la màquina? Ara mateix, per exemple, el més famós dels xats em diu que la setmana que ve el Barça empatarà contra l'Atlètic de Madrid i, per tant, no remuntarà l'eliminatòria. Diu que en 5 dies tornarà a ploure, que l'alto el foc no serà permanent, que em quedaria millor el cabell llarg i que la cançó a l'estiu serà música disco. El problema més notable de la intel·ligència artificial és que tot el que ignora s'ho inventa. No sap dir que no, no vol dir que no i no està disposada a quedar-se en blanc. És més, sovint sembla entrenada bàsicament per complaure't. De manera que si li preguntes si et pots esgravar la tinta de la impressora i la meitat de la hipoteca, et dirà sobretot el que vol sentir, encara que sigui mentida. La IA és el cunyat que dona lliçons de medicina als metges, que pontifica sobre el canvi climàtic davant dels meteoròlegs i que és capaç d'inventar efemèrides en presència d'un historiador. La IA és l'amic saberut que té sempre l'última paraula, explica els mateixos acudits i és al·lèrgica a la crítica. La IA és una de les formes més efectives d'espifiar-la. És una moto sense casc a 240, és una via ferrata sense arnès, és la joguina d'un triler, és Orfeu mirant a Eurídice sabent que la perdrà, és Saturn devorant el seu fill i després escopint-lo. I el pitjor és que si la IA s'equivoca no rectifica. En realitat, demana disculpes més per cortesia que per convicció i és capaç de reincidir en un error tantes vegades com li surti de l'algoritme.
Catalunya nit.
Els divendres ja sabeu que ens agrada convidar persones de l'àmbit cultural per conversar una estona i avui estem molt contents de les persones que ens acompanyen perquè els divendres, que és el dia que arriben les pel·lícules a les cartelleres, hi arriba de tot i avui crec que ha arribat una molt bona pel·lícula i tenim aquí la seva directora i la seva guionista, són la Julia de Paz. Directora, bona nit.
Bona nit.
I la guionista al seu costat, la Núria Dunjó.
Bona nit.
Estem parlant de La buena hija, La bona filla, que ja la podeu trobar avui al País, deia notable acercamiento a un padre maltratador. A La Vanguardia, 3 estrelles de 5. Crec que haguéssim pogut posar-ne alguna més. 3 vol dir bona, 3 vol dir bona. Uh-huh. I hi havia pel·lícules avui molt importants que n'han rebut menys que la vostra. I després tenim el cap de cultura de Catalunya Ràdio, el Marc Garriga, especialitzat en cinema, que avui deia això en les seves explicacions de totes les pel·lícules que arribaven, parlant de La bona filla.
Primer de tot, la porta, sempre estaran tancades les dues, d'acord? Després, la puntualitat, molt important.
A La bona filla, la cineasta barcelonina Júlia de Paz narra d'una manera brillant la separació d'una parella des del punt de vista més complex, el de la seva filla adolescent. La jove busca l'equilibri entre no trair la seva mare, maltractada, però tampoc trencar el vincle amb el seu pare, a qui admira. És un film intel·ligent i rodat amb una naturalitat similar a la de la seva pel·lícula anterior, La magnífica ama, que demostra que de Paz ja no és una promesa, sinó tota una realitat del cinema català.
Què? Com t'has quedat?
De pedra. És que em costa molt
escoltar aquestes coses perquè jo em tracto de manera bastant contrària. Soc molt autoxigena i quan em diuen aquest... La Núria diu que sí, sí, em coneix molt. I quan rebo aquestes coses, mentre com... Ah! No, molt contenta, és que he de dir, supercontenta.
Clar. És una, crec que, de veritat, una molt bona pel·lícula. Jo, d'entrada, qui ho sap, tothom del món del cinema, que quan arriba algú que estrena pel·lícula, m'hagi agradat més o menys, felicito d'entrada, perquè sé com de complicat és tirar-ne una endavant. Ara en parlarem d'això també, però d'entrada aquí en això que explicava ara el Marc Garriga ja hem fet una mica de sinopsi, però expliquem-la una mica més entre tots. Tenim guionista i director, o sigui que ho hem de poder explicar. Aquesta és la història d'una noia, d'una nena adolescent que té els pares separats i que viu amb la mare, de fet a la casa de l'àvia va viure amb la mare, i el pare té dret a les visites cada X temps, i això es fa en uns punts de trobada. Perquè hem de deduïm ja des del principi que la mare i el pare, bona relació, o sigui, bona separació, no van tenir. D'on surt aquesta història?
Doncs tot això surt d'una amiga, molt amiga de la Júlia, que comença a treballar en un punt de trobada familiar, i a partir d'aquí nosaltres descobrim el que són aquests centres i comencem a investigar. D'això fa 7 anys. Ens felicitaves per fer una pel·li.
D'aquí ve.
I és que sí.
És un procés molt, molt llarg.
I tant, un procés on t'equivoques molt també, on aprens i vas construint la pel·li a mesura que vas, pues, que vas investigant, que vas trobant també respostes o mitges respostes a les preguntes que et vas plantejant. I a partir de descobrir que eren els punts de trobada, comencem això a investigar, a conversar amb moltes mares supervivents de violència masclista, amb nens fins i tot, i ja està. I ens quedem captivades per aquesta història i decidim voler seguir explicant-la en un format narratiu, amb aquesta relació pare-filla que travessa tota una família.
Clar, els punts de trobada, per qui no els conegui, és també aquest punt on arriba la mare, en aquest cas a la vostra pel·lícula, això es veu molt bé, arriba la mare amb la filla, però és un punt de trobada perquè la mare i el pare no tinguin contacte directe, no?
Exacte, sí, és... Bueno, quan hi ha una decisió per part del sistema judicial, no? Per exemple, quan hi ha una ordre d'allunyament, doncs és un centre, un espai on, bueno, pensat com a intercanvi de l'infant, no? Que hi ha aquesta idea, quan ens l'explicaven, generava bastant conflicte, no? Aquesta idea com del nen o nena com a objecte d'intercanvi, no? I sí, és un espai on, per exemple, en el nostre cas, la mare deixa la Carmela, s'espera a una sala i el pare la recull quan hi ha una ordre d'allunyament i només estan separats per una porta.
Clar. Aquí un dels elements que crec que és molt interessant en aquesta pel·lícula és que anem deduint que el pare d'alguna manera ha maltractat la dona, per tant la mare de la filla, però que a la vegada no és un dolent clàssic, diguéssim, sinó que té un punt de... intenta fer de bon pare en alguns moments, i veus la relació amb la filla, a més un pare que té una millor situació econòmica en principi que la pobra mare que ha d'anar a viure amb l'àvia, per tant la relació que té la filla amb el pare, que suposem que és un maltractador, no és la de rebuig ni molt menys.
No, a nosaltres ens agrada explicar-ho com que és una relació que passa de l'amor al desamor, no? El viatge que fa la Carmela i que fa també l'espectador. I això surt una mica perquè amb tot aquest procés d'investigació trobàvem que, bueno, al final les relacions de maltracte tu no et quedes en un lloc quan només t'estan agredint tota l'estona. Tu et quedes en un lloc també perquè t'estan donant una mica de pa, no?, també, i t'estan conquerint d'una altra manera, no? I parlàvem molt de... Bueno, hi ha un cercle el cercle de la violència, no?, de... Com es diu, Júlia?
De Leonor Walker.
Exacte, que ens ha servit molt també com per fer el que és la narració de la pel·lícula i per explicar justament això, que aquests grisos, no?, i aquest cercle que comença per t'estimo i et faig mal, llavors et torno tan enganxada. I això ens servia molt com per explicar com era aquesta relació entre el pare i la filla, que és la mateixa per la qual ha passat la mare, al final, en un altre procés, en un altre moment, però passa també per els mateixos punts pels que està passant la Carmela, va passar la seva mare en el seu dia.
La Carmela, que aquí tenim un debut, com a mínim, pels que hem vist la vostra pel·lícula, és un rostre que no coneixíem, no sé si havia fet altres coses o no, però és la Chiara Arancibia, no sé si ho dic bé. Sí?
Superbé.
Una actriu molt solvent, perquè té un paper dificilíssim, i que és un debut, d'on la veu treure?
Doncs no havia fet res d'interpretació prèviament a la pel·lícula. Doncs va ser a partir de càsting, gràcies a l'equip de la Irene Roquer. Vam veure més de 500 nenes i la veritat que tant la Núria com jo teníem clar que el personatge de la Carmela està en un moment on es planteja i es qüestiona molt la seva pròpia identitat i sobretot la seva feminitat, ja que la relaciona amb el concepte de víctima que reprodueix la seva mare i, per tant, també relaciona la feminitat amb la debilitat. I llavors, ja arrel de la pel·lícula, hi ha aquesta reconciliació i aquest viatge, no? Llavors teníem clar que la Carmela no complia aquesta feminitat i és una cosa que vam trobar molt amb el Chiara i sobretot que tenia una capacitat enorme d'expressar molt a partir de la mirada i el silenci, que per nosaltres era important també amb el personatge de la Carmela.
Doncs és tot un descobriment. També s'ha elevat molt el paper del pare, Julián Villagrán, que avui he llegit ja en un article algú que el veia candidat als Goya, tot i que queden pels Goya el que no està escrit, eh?
Bueno, això dels previs i tal, nosaltres intentem estar bastant distanciades perquè depèn de moltes coses, però estem molt contentes. Jo, personalment, l'haver treballat amb el Julián ha sigut un regal espectacular. Ell ha hagut de fer també molta feina perquè ell és l'antítesi del personatge i, per exemple, doncs, ens va acompanyar en aquest procés d'investigació. Nosaltres vam anar en algunes ocasions a una presó d'aquí de Catalunya entrevistar-nos amb reclusos sentenciats per violència masclista, i ell ens va acompanyar també perquè necessitàvem no jutjar, perquè si no cauríem en el clixé, sinó intentar entendre doncs quin concepte tenen de l'amor, de la gelosia, de la por a l'abandonament, i la feina que ha fet el Julián ha sigut, bueno, d'una generositat espectacular.
Ja estava el curtmetratge d'on partia una mica la pel·lícula. És una pel·lícula que ja ha passat per festivals i que tan molt ben acollida. A Tallinn veu rebre 3 premis, si no m'equivoco, però heu passat per Màlaga, heu passat també ara pel DA, aquí a Barcelona. Això us treu nervis, pressió, a l'hora de que arribi a les sales, o no? Igualment avui és un dia d'aquells de ai, ai, ai.
Sempre hi ha nervis, no?
Sí, sí. També, mira, més que nervis, jo crec que emoció, perquè és el que dèiem al principi, és que són 7 anys de moltes coses. Llavors, jo crec que sobretot hi ha emoció, no? De fins i tot de poder fer el post d'Instagram, no?
Total.
De avui fa 7 anys que estem fent això juntes, que vam començar aquest viatge. Llavors, jo més que nervis, emoció avui.
Sí. Avui venim de fer col·loquis als cinemes, i la resposta està sent tan brutal, sobretot com la conversa que genera posterior, ja només el que hi hagi aquesta resposta i que vinguin persones a explicar-te, no?, les seves experiències, i és que només amb això ja ens donem, bueno, per agraïdes, no, lo següent.
Clar, és una pel·lícula, de fet, que dona molt per a la conversa, per pensar. Aquí no volem estripar gaire l'argument, perquè tot just arriba a la cartellera i perquè la gent la pugui anar a veure sense massa o més informació del conte, però sí que crec que entreu en una generació de directores i guionistes que estan explicant les coses d'una manera diferent, des d'un punt de vista diferent que abans no teníem, i ara en començo a veure bastantes, o sigui que felicitats. Les dues veu passar per l'ESCAC, mateixa promoció.
Sí. Sí, amigues des del primer dia, pràcticament, i jo vaig tenir la sort que la Júlia volgués fer direcció, i tu vas tenir la sort que jo fes guió.
Totalment.
I vam dir, home, doncs potser que treballem juntes, i ja des d'aleshores. Sí.
De petites ja teníeu clar que us volíeu dedicar al cinema, o què?
Jo a l'escriptura, segur. I després el cinema sempre havia estat molt present a casa meva, de part dels meus pares també, i llavors va ser un camí una mica natural, com portar-ho cap aquí, però sí que era entrar a l'escac i dir, vale, i ara què, no? Perquè tens moltes especialitats, tens moltes coses, no sé com, vale, sort que tinc l'escriptura, no? Sort que tinc el guió, que és el que m'aferro i és el que em fa connectar amb mi mateixa, però sí, sí, una mica sí, potser.
Tu, Núria, després de l'escac vas anar a Columbia, a Nova York, a estudiar, sí. A seguir estudiant cinema.
3 mesos, el que em vaig poder permetre, també et dic.
Bueno, no està malament.
Però sí, t'has invertit allà, sí, sí.
I vas notar molta diferència d'un lloc a l'altre?
Sí, i tant. Sí, sí. És molt diferent el concepte que tenim. Allà és molt més un producte, al final, el que estan més acostumats. No tot, hi ha cinema al final és un país molt gran i hi ha gent de tota mena, però sí que és veritat que jo em trobava a classe de guió, sobretot, una intenció molt més de fer un producte. I aquesta com gairebé norma de ha d'estar passant alguna cosa tota l'estona.
Sí.
I nosaltres aquí, doncs, havent anat a l'escac i havent-nos educat aquí en el cinema d'aquí, més europeu, crec que donem molt més espai al silenci i a la pregunta, no? No a donar un resultat ja directament. Això sí que m'ho trobava.
Per exemple, una de les pel·lícules que arriba aquesta setmana o la setmana passada, no me'n recordo la cartellera, que seria, podríem dir, de temàtica similar, tot i que no té res a veure, segurament feta als Estats Units, si veus el tràiler, ja veus que hi ha un altre estil, i el que potser separaria els estils és que la vostra arriba a tenir un punt gairebé documental, sense ser-ho, però és molt realista. És a dir, que podria... Et dona la sensació, mirant la pel·lícula, que això pot estar passant. En canvi, segons quins guions de Hollywood, no diries, això només els hi passa al cinema.
Exacte. Jo crec que també aquí hi ha un punt de vista que té molt la Júlia, que al final la seva mare és educadora social... Bueno, tu has
estudiat. I tu també ho havies sigut, no?
Vaig començar, però just ens va sortir l'oportunitat de fer AMA, però el meu objectiu és acabar-lo perquè m'apassiona.
Es nota també en la temàtica, clar. Sí, sí. Sí. Va, doncs ara vinc cap a tu. Tu a l'escac, amb 18 anys, tu tenies clar sempre que et volies dedicar a això del cinema?
Jo des de petita sí, sobretot per l'educació que he rebut a casa. La meva germana, per exemple, és ballarina, i jo al final he acabat el cinema i ha sigut sobretot per l'educació que he rebut per part del meu pare i també... doncs aquesta mirada més social que he rebut per part de la meva mare. Llavors, sí, jo des que tinc memòria tenia bastant clar que volia dedicar-me a alguna cosa relacionat amb l'art i també si es pogués mesclar amb el treball social ja seria l'ideal.
Sí. Bueno, el cine que feu té un punt de vista molt, molt social, això està clar. Hem parlat de 7 anys per preparar i fer una pel·lícula, que és molta feina d'escriure, documentar-se, etc, però també d'aixecar-la financerament, no? Trobar els diners, costa molts diners, val molts diners fer una pel·lícula. És cansat? És a dir, saber que quan entri en una història hi hauré dedicat tant temps i perquè podria no sortir al final, no?
Uh-huh.
Fins a quin punt teniu ganes de seguir amb això endavant?
És que jo personalment em genera com una certa addicció del rotllo, el sí. Viure així de... Bueno, al final és vocacional. És vocacional totalment. De fet, durant la carrera vam començar, em sembla que érem 100 i pico alumnes i al final érem bastants menys perquè et dones compte de... Allà a l'escac, doncs, estàs de dilluns a dilluns, no?, implicada amb això. Llavors, és totalment vocacional. Sí que ara, per exemple, estem en aquest moment de veure què fem amb una següent pel·lícula i tenim molt clar que o connectem molt amb el tema que volem treballar o no ens endinsem directament perquè són tants anys.
I tu canvies tant com a persona en aquests 7 anys, sí. No? Que ha de ser algo que t'atreveixi com d'estómac, no? Que t'atreveixi molt i que diguis, vale, quan vagi tot malament seguiré volent explicar aquesta història, saps?
Clar, és veritat que mentrestant heu estat fent altres coses, per exemple, Querer. Tenim aquí a la Júlia de Paz, que ets guionista, juntament amb a l'Auda Ruiz de Azúa, que va estar aquí al Catalunya Nit també, i Eduard Sola, que és el guionista de moda.
Total. No, va ser una oportunitat per mi espectacular. Clar, va coincidir que bueno, la temàtica no té estar dins del conflicte de la violència masclista i jo venia ja amb una investigació que ja portàvem 3-4 anys o així, i res, és que ha sigut un, bueno, un privilegi poder estar allà treballant amb ells dos i aprendre d'ells dos.
Doncs segur que ells també han après alguna cosa de tu, perquè aquí hi ha mirades fresques també. Ama, que va ser Gaudí, Premi Gaudí al millor curtmetratge, pot ser?
Arta. Sí.
Arta, exacte. Sí. Ara tenim aquesta pel·lícula, La bona filla, La buena hija, que arriba avui a les cartelleres, ja la recomanem nosaltres, val? Aquesta ja és una recomanació que deixem aquí, perquè la gent la vagi a veure, però els divendres els nostres entrevistats i entrevistades els demanem també alguna recomanació cultural pel cap de setmana. Què ens diríeu?
Jo m'agradaria molt proposar l'obra de teatre dissabte, diumenge, dilluns de...
Cavall de Tramoia.
Que la Núria actua.
Ah, sí? Ets actriu?
Vinc ara d'allà, de fer l'obra, la veritat.
O sigui, que ets guionista i actriu.
Bueno.
Et pots escriure un paper ideal.
Sí, exacte. No, el meu temps lliure sí que formo part d'una companyia de teatre amateur i que ens ho passem molt bé, i demà és l'última funció, o sigui que mira.
Oh, doncs mira, queda ben recomanada aquí, amiga, de
totalment,
veritat.
Totalment.
Però allò que de vegades hi ha guionistes que diuen, vaig escriure aquest paper pensant no sé quin actor o actriu, tu pots fer això.
Ella
pots...
ja em fa sortir, eh? Ja em fa sortir, algun cameo em fa sortir per allà darrere. Sí, jo després ho passo fatal.
Molt bé, i tu què ens recomanaries?
Doncs mira, jo diré per Magel, que està a l'Espai Texas ara, sí, que jo encara no l'he vist, però el llibre és molt guai, i jo crec que pot ser molt interessant, una bona recomanació.
L'adaptació del llibre d'Eva Baltasar al teatre. I si us digués alguna notícia que us hagi cridat l'atenció aquesta setmana, què ens diríeu?
Clar, jo és que se'm fa impossible no poder posar sobre la taula la massacre per part d'Israel i Estats Units al Líban, Iran i Gaza. És que se'm fa impossible, no...
Al Líban, en 48 hores, 300 morts.
Sí.
Explicàvem ahir.
Seguint una mica aquesta línia, a mi també se'm fa molt difícil no parlar de que aquesta setmana hem arribat al 27è feminicidi a Espanya. L'última ha sigut a Vizcaya. I també posar-ho sobre la taula, perquè en siguem conscients dels números que són.
Sí. Perquè la vida és així de complicada i de dura per moltes persones que sense que hi puguin fer res, o la parella o algú amb unes bombes els acaben atacant. I això és el que de vegades pot recollir el cinema, perquè surts pensant... jo, si hagués de triar entre aquests personatges, jo voldria ser aquesta o aquest i no aquesta altra. I això és important, i és una de les coses que un dels sentiments que et deixa aquesta pel·lícula, La bona filla, una bona pel·lícula. Moltíssimes gràcies a les dues per haver
moltíssimes
vingut.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la llum. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Hem tingut una guionista, una directora, i ara hi afegim una poeta. És la mirada dels divendres de la Blanca Llum Vidal.
Hi ha coses que no saps on has vist, ni d'on venen, ni per què són així. Fonamentals i precioses, i sobretot necessàries, ni per què et fan això. Acostar-te a l'origen com si fossin un úter. Un amor que comença amb arrels i finestres, o una terra adobada perquè hi creixi la vida, tan increïble i diversa, exuberància i bellesa, que un dia és complexa i un altre transparent i senzilla. T'acompanyen per tot des de sempre, aquestes coses, i no saps d'on provenen, ni els camins que han seguit per impactar fins a tu. També desconeixes el misteri que les propulsa per dins, el que explica la importància que tenen, i si algú te'n podria parlar, del seu pes i el seu radi d'acció, de la seva natura crucial i dels seus atributs, característiques, maneres de fer i de remoure, d'emocionar i de colpir. Potser es tracta de coses que es mouen dins un magma difús o en un estat ple de boira, d'ambigüitat i de fronteres mutants, camaleòniques. Potser són coses rupestres, atemporals i fantàstiques i una mica divines. I justament per això, per aquests adjectius barrejats i col·locats de costat sense jerarquia possible, són coses polítiques. Coses, per tant, que tenen relació amb la manera de situar-se en el món, de parlar i d'estimar, de relacionar-se amb els altres, d'escoltar i de pensar. D'aquestes coses n'hi ha poques. Si a la majoria se les pot passar pel sedàs de la raó i la memòria, on vas aprendre la paraula atzavara, qui et va ensenyar que el revers de les fulles de falguera tenia una mena de llum diferent i en quin bosc va passar? Qui et va parlar del poder que té un cor d'oreneta? I quan et vas afiliar a la idea segons la qual el pitjor dels mals és la injustícia social? A d'altres coses, en canvi, no se les pot situar ni descriure amb certesa. Una d'aquestes coses és la poesia de Maria Mercè Marçal i el seu univers de tendresa política i els seus nusos ètics i estètics i la seva manera d'acostar la tradició més antiga fins al futur més estrany, creador i solidari. No sé quan la vaig llegir per primera vegada, ni qui em va posar un llibre seu a les mans. L'únic que sé és que m'acompanya d'una manera entre contínua i eterna, com un eco que hi és i no eixorda, com una presència que importa i no ocupa en excés, com un far que il·lumina i no encega, com un amor que alimenta i no escanya. Per tu retorno d'un exili vell, com si tornés d'enlloc, i alhora et sé terra natal, antiga claror meva, i l'indret on la culpa es feia carn. Són quatre versos, segur, que algú em va costar en algun moment de la vida, però l'únic que en sé i que em puc dir és que són com una mena de flassada que abriga quan a fora fa fred i com una pedra duríssima que, contra llei, fa feliç i asserena.
I ben poètica, em sembla també a mi, aquest sol de la rotativa. Raül Caballol, bona nit.
Bona nit, Manel.
Ja us han arribat les portades o què avui?
Doncs mira, de moment tenim la de l'Ara,
doncs,
ara mateix.
Doncs què diu l'Ara?
Doncs l'Ara, mira, foto de principal, apareix una pancarta publicitària amb les banderes dels Estats Units, Pakistan i l'Iran i amb el text Islamabad Talks. I el titular que diuen és la cimera per la pau penja d'un fil. El Pakistan espera les delegacions dels Estats Units i de l'Iran, però els atacs al Líban dificulten les converses. També comenten que Sánchez defensa a Barcelona la creació ràpida d'un exèrcit europeu i vol que la Unió Europea trenqui amb Israel. També surt en portada una foto i entrevista a Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitat, i diu «Volem fer més equitatiu l'accés a medicina». I també destaquen que alerta Europa per l'escassetat del querosè dels avions.
Molt bé, doncs alguna d'aquestes l'hem explicat també aquí. Moltíssimes gràcies, que acabi d'anar bé la nit, Raül.
Gràcies, bona nit.
Bona nit. Tenim més portades aquí a la redacció. Marc Güell.
Doncs mira, tenim la Vanguardia, que de fet la foto destacada de la portada és la mateixa que l'Ara, eh? Aquest cartell que hi ha a Islamabad, Islamabad Talks, Islamabad Parla, de cara a aquestes negociacions entre els Estats Units i l'Iran que han de començar al Pakistan. Però també en aquesta portada ens expliquen que Netanyahu avisa que Espanya pagarà pels atacs a Israel. L'obertura principal, això sí, són per conseqüències d'aquest conflicte. L'IPC obre un altre front a Donald Trump mentre prova de resoldre el fiasco de l'Iran. D'aquesta portada també ens fixem en una crisi sense fi. Totes les línies de Rodalies van amb lentitud, asseguren a la Vanguardia. I també una prèvia esportiva, el Barça rep l'Espanyol amb la mirada a Europa. I passem a El País. En aquest cas, l'obertura és per la visita de Sheinbaum. Accelera el degel entre Espanya i Mèxic. També destaquen que el govern espanyol ultima la reforma per la regularització d'immigrants i que el Vaticà dona l'esquena a la denúncia dels abusos contra el bisbe Zornoza. També en aquesta portada, foto per l'escriptor Eduardo Mendoza, l'entrevisten per la publicació d'un nou llibre, titulen amb aquestes paraules La vanitat és l'enemic. I finalment també destaquem de la portada del País que els aeroports europeus alerten de l'escassedat de combustible.
Gràcies, Marc. Bona nit. És l'hora màgica, 12 minuts i les 12. 12 minuts i la mitjanit, 12 minuts i se'ns acaba la setmana. I aquí ens agrada aprofitar fins a l'últim dels segons. Ha arribat el moment de parlar amb el nostre oient misteriós, que avui podríem dir que té una afició també misteriosa, o m'atreviria a dir que poc comuna, tot i que potser ja ens dirà que són molts més dels que ens pensem. Ja ho veurem. Imaginem un grup de persones que es reuneixen en un mirador de l'aeroport del Prat. Un d'ells consulta el telèfon mòbil, una aplicació tipus Flight Radar, veu els vols que van arribant en directe i quan algun està allò a la posició indicada, tot de clics, gent disparant amb les càmeres de fotos. Això són els spotters i ell és el president de l'associació Spotters Barcelona al Prat, és Joan Carles Lacruz. Bona nit.
Bona nit. Bona nit.
Joan Carles, primera pregunta obligada que fem aquí al Catalunya Nit. Has après alguna cosa escoltant l'informatiu?
He après moltes coses, vull dir, anècdotes, però sobretot el que més m'ha sobtat són... El que més he après són els detalls d'entrada de la reentrer que farà la càpsula de l'Artemis.
Sí, això és impressionant.
Ha sigut molt interessant.
T'aniries a fotografiar-ho, això, o què?
Per descomptat que sí.
Però t'agraden més els avions o les naus espacials?
En principi, a nosaltres ens agraden els avions, però arriba un moment que ens agrada tot el que voli. Helicòpters, vull dir, tot el que voli. I fotografiar una nau espacial, evidentment, ja seria el sumon.
Clar, de moment, avions, jo he de dir que he vist algunes de les fotografies que ens has fet arribar, i d'entrada no sabia que hi havia aquesta varietat de carcasses d'avions i de dissenys. D'on et neix a tu aquesta afició?
Bueno, jo vaig començar fa uns 12 anys. Jo vaig anar amb els meus fills allà al Prat a veure avions. Allà al Prat hi ha un lloc que és la capçalera, que hi ha uns bancs de pedra que et tipus tombones, que et passen els avions a punt d'aterrar a uns 50-60 metres d'alçada. És molt imponent, és molt interessant i és molt impressionant, també. I aleshores, allà, doncs, tu anaves això, amb la camareta teva i tal i qual, però veies persones que anaven amb unes càmeres grans, uns objectius, i aleshores tu deies, bueno, i tot això què és, no? Al final, preguntes... I te n'adones, doncs, que darrere de tot això hi ha un món, que és el món dels spotters.
Perquè imagino que has de tenir una molt bona òptica a la càmera si vols fer una fotografia allò que sembli que tens l'avió a prop.
Bé, nosaltres com a spotters sempre diem que fer spotting es pot fer fins i tot amb un mòbil. Tot depèn del que tu t'exigeixis poder ensenyar a la gent i el que tu t'exigeixis de poder intentar captar amb aquell mòbil, amb aquella càmera. Evidentment, amb una càmera bona, amb un objectiu potent, sempre tindràs més detall, més nitidesa, te podràs aproximar més a l'avió i tindràs més qualitat de tot.
Algú pot preguntar-se, i un cop tens la fotografia, què? És a dir, és per vendre, és per passar, és per quedar-te-la tu, és el gaudi de fer el clic? Què
és? No, en absolut. Per vendre, això és un hobby que fins i tot molts de nosaltres ens han trucat de mitjans de comunicació que han fet algun article i han vist fotos nostres i ens han demanat poder disposar d'aquesta foto. Nosaltres, encantats de la vida, l'únic que diem és que se'ns faci referència del nostre nom i de la nostra associació. Però, diguéssim, aleshores, amb les fotos, nosaltres el que fem, molts ho pengen a xarxes socials, altres, com jo, tenim una web on posem tots els avions. Jo porto una classificació en un Excel. Jo avui en dia puc dir que tinc més de 10.000 avions... Has fet...
Sí, 10.000 són molts. Sí. 10.000 avions fotografiats vol dir 10.000 models d'avió, o pot ser el mateix avió en diferents dies?
No. Molts models, però models repetits. El que passa és que, per exemple... Hi ha companyies que, si m'ho permets, Ryanair, per exemple, sí. Jo tinc classificats de Ryanair més de 600 matrícules diferents d'avions. És a dir, la companyia Ryanair en aquest moment vola o ha volat més de 600 avions diferents amb els seus, com els cotxes que tenen una matrícula.
Sí, sí, sí. I suposo que a vosaltres us deu interessar que hi passin coses, que hi hagi varietat, que canviïn la pintura, el model... Què us interessa?
Aviam, nosaltres, en principi, ens interessa tenir, com els cromos, les matrícules, i sobretot ens interessa, evidentment, que les librees, les liveries dels avions puguin ser variades, vull dir, perquè no és el típic Vueling, no és el típic Iberia, no és el típic, sinó que, com tu has pogut veure en aquestes fotografies, les librees aquestes venen molt maques, molt pintades, algunes són publicitàries, altres són, vull dir, però és una gamma, i després ja entren els avions privats. Jo tinc fotografiat l'avió del Messi, del Verstappen, de molta gent, i aleshores, doncs, és la varietat d'això.
Tens una fotografia o un model d'avió preferit? De les que has fet tu, eh?
Jo podria dir-te que abans sí, però ara ja no, perquè tinc tants models a l'Airbus 380, que és un avió impressionant, és l'avió comercial més gran del món. Vull dir, avions de càrrega, els cargo, que se'n diuen, no tinc un avió preferit, tot i que avui en dia, com a avió, com a qualitat, com a tecnologia, podríem parlar-ne de l'Airbus 350, que és l'avió que s'està imposant avui en dia molt.
Spotters, això vol dir observar, observadors... Per què es diu Spotters?
Bueno, Spotters ve de la Segona Guerra Mundial, doncs que hi havia unes persones que es posaven a les costes britàniques per observar quan venien els avions enemics, en aquest cas alemanys. I aleshores, prèviament, informaven a Londres de que si eren avions de bombarders, avions observadors, etc. I d'aquí ve la paraula spotter, que és observer, observadors.
Vosaltres, per disparar amb la càmera, entenc que la guerra era després intentar disparar d'una altra manera, eh?
La guerra totalment lluny, 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 i sí, pot ser que no existeixi mai. Nosaltres fem observadors amb les càmeres de fotografia.
Quan et presentava, deia, una afició curiosa, perquè ho és, idea misteriosa, i no sé si té gaires seguidors o no.
Bueno, cada vegada més, eh? Jo vaig començar amb això fa 12 anys i veies companys, companyes que, bueno, feien fotografies, però ara cada vegada se'n veu més. Poder és perquè, gràcies també a vosaltres, mitjans de comunicació, doncs, ens convideu per explicar la nostra afició. També perquè també es dona més publicitat. Ara, per exemple, han pintat de nou un avió de Vueling amb lo del Tour de França, també ha sortit per la tele, les imatges capten, vull dir, quan ve la gent per allà als miradors, ens pregunten i expliquem el què. També, si vens, t'ensenyem una mica també les característiques de com fer fotografies en funció de la màquina que portes, etc, etc. Vull dir, i cada vegada és veritat que cada vegada hi ha més gent, i gràcies també a l'aplicació del Flightradar, que és la més popular de tots, doncs cada vegada són més. Nosaltres vam començar, jo quan vaig començar de president, ara fa 6 anys, a la nostra associació n'érem 80, no arribàvem a 80 socis. Avui en dia estem a 112 socis, amb les altes i baixes que hi ha hagut durant els anys, però a Espanya hi ha altres associacions que cada vegada el número de socis augmenta, però sobretot el número de practicants, encara que no s'associin, també augmenta.
A l'aeroport us posen pegues per fer-ho o no?
No, aquí a Barcelona no. Aquí a Barcelona no, però sí que és cert que hi ha aeroports que sí que posen pegues. A Teruel, si t'acostes a les tanques, venen i et criden l'atenció. Vull dir, a Madrid també és un bon lloc per fer fotografies, en quant a nivell d'Espanya. A fora, a l'estranger, a França, tens que demanar permisos a la gendarmeria si vols fer fotografies, perquè si no et poden sancionar.
Que també feu turisme d'espotter o què?
Totalment, sí, totalment. Vull dir, a la que podem ens escapem, i els que poden se'n van o més lluny o més a prop. Jo, com a lluny, he estat a Amsterdam, però tinc companys que han estat a Tòquio.
Déu-n'hi-do. Doncs així ens anem acostant al final del dia i al final de la setmana de dies feiners, eh? De dies feiners. Sona James Blake, aquesta cançó que ens ha acompanyat cada dia a aquesta hora. Es diu Make Something Up. Inventa alguna cosa. I nosaltres no sé què inventarem dilluns, però tornarem a estar aquí amb les notícies tan ben pensades com puguem i amb la feinada que fa sempre la nostra productora, l'Èlia Espuny. El control de tot el que sona, Luis Ángel Alonso. El Marc Presseguer a la redacció, la Lídia Oriols buscant oients misteriosos i el Marc Güell amb tot el criteri fent textos, pensant idees per l'edició i un llarg etcètera de coses. I amb tota la força també de la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio. Això serà dilluns a les 10, que tornarem amb més notícies, però encara ens queda un minut. I al minut final ens agrada cedir-lo, cedir l'última paraula avui al nostre oient misteriós, que ha estat el Joan Carles Lacruz, que té aquesta afició. Spotter, tot teu.
Bé, jo, per despedir-vos i per donar-vos sobretot les gràcies a vosaltres, crec que és molt interessant que puguem explicar els nostres hobbies, i sobretot doncs, que dir que si la gent vol aprendre a fer fotografia d'avions, que vingui, que li ensenyarem encantadíssims. I per descomptat, doncs, agrair-vos una vegada més això, i és que no sé, no tinc més paraules, simplement desitjar bona nit, Spotters, bona nit, Catalunya, i bon cap de setmana.